Jugar a fons amb Carme Reverte.
Nou minuts passant de les 11 del matí i és el moment de parlar d'esports. Avui és divendres, volem parlar del Barça, del Madrid, no sé si voldreu parlar, però del Barça m'imagino que sí, perquè com que està en plena forma i ha fet els dos últims partits, el del Clàssic i el de Champions, que dius, estem al mes de novembre, ja veurem què dura tot això, m'imagino que sí que voldreu parlar de tot això. Bon dia, Manel Delgado.
Bon dia, Carme.
Marc Lorenzo, bon dia.
Bon dia, Carme.
Josep Maria Planas, bon dia.
Bon dia, Carme.
I ara donarem la benvinguda a Àlex Massana, bon dia.
Bon dia, Carme.
Bon dia. Bé, no hem fet el ple el 15 perquè ens falta el Jesús Galindo, però ahir.
El saludem,
Sí, sí. El teu micro, no sé si el tens obert.
No,
el tens obert, agafa l'altre, a veure.
Sí, a veure.
És aquest. Ara. És aquest. Clar, és que tu tens dos micros, no sé per què tens dos micros.
I per parlar
si amb un ja en tens prou.
Que fa dues setmanes que no vinc, em teniu aquí mute, no? Em teniu amb mute.
Molt bé, voleu començar per alguna reflexió, algun apunt, però ara no ens estirem gaire perquè si no no es donarà temps de parlar de tot. Sobre els dos últims partits del Barça?
Home, si pels aficionats del Barça que acabi la Lliga avui... A ser possible, no,
no
demà.
No,
que acabi la Champions també. I, no, home, encara queda molt, molta
lliga, tela per tallar.
Molta tela per tallar, però la veritat és que les sensacions que dona el Barça a nivell interior, a nivell de Lliga Espanyola, com a nivell europeu, pues, són extraordinàries, no?
Jo el que és vull difícil... fer una reflexió, que sempre m'agrada fer reflexions, és, l'any passat, recordeu-vos com estava el Madrid en aquesta època i que semblava que es anava a menjar pues, tot. Espero i desitjo que això no passi a Barcelona, cosa que veig més difícil que passi, ja que el Madrid va cremar molts jugadors en aquests tres mesos, o sigui, setembre, octubre, novembre, inclús desembre, i l'Ancelotti el feia jugar pues, 11 o 12 jugadors a Barcelona. Pues entre les lesions, els nou fitxatges i les rotacions que ha fet, això no crec que passi. Però vull dir que el que estem disfrutant ara és millor del que feia el Madrid l'any passat. Com a joc, eh? Com a joc.
Bueno, està marcat el camí que va fer el Madrid, està clar que no podem rebatir-lo. És a dir, ja sabem els errors que han cometre ells. Jo crec que la línia que tenim nosaltres és perfecta. Un joc agullonant, gols, els jugadors en forma... Estem recuperant a gent, millor impossible, ara. Suposo que tots aquests petos que els hi posen als entrenaments, tot això que mesura Luis Enrique pam a pam i que té tot quadriculat, suposo que serveix perquè a l'equip potser faci una baixada física i de joc. És evident que no es pot mantenir el to que tenim ara durant tota la temporada, però que no sigui a la fase decisiva del campionat com li va passar al Madrid.
Sí, però per una cosa el Luis Enrique destaca és per les rotacions. L'any passat jo crec que va ser la millor gestió que va fer perquè es va demostrar que al final es va imposar per sobre del cremar jugadors com va fer Ancelotti. Per mi el millor joc del Madrid els últims anys ha sigut Ancelotti, però va fallar amb una cosa, no va rotar, va cremar molts jugadors i no va arribar a final de temporada. El Luis Enrique jo crec que no caurà en el mateix parany, i més quan l'any passat ja exercia de rotacions, i més ara que al genet venen dos jugadors nous. Per tant, crec que el Barça pot mantenir aquest nivell. Si el baixa, no crec que el baixi en excés, no el té per què baixar. Per tant, i com sempre, vasos comunicants, eh? El que passa a Barcelona, a Madrid, inversament proporcional, i a l'inrevés. Sempre passa el mateix.
Una cosa, recordeu-vos que el Luis Enrique és un entrenador que tant a la Barcelona B com a la Roma, com en el Celta, i el Barcelona l'any passat, la seva millor època és les segones voltes. La primera volta, el que passa que aquest any a la Barcelona no ho havia aconseguit mai ni amb els equips anteriors, però sempre quan dona el rendiment al seu equip al 100%, és la segona volta, possiblement per les rotacions que imposa la primera volta aquest any, perquè les lesions ja s'han imposat les rotacions i el no poder fitxar i això, pues, el Luis Enrique té això.
Té dos exprofessors meus en el cos tècnic, que és el Rafa Pol, que és el preparador físic, i el Robert Moreno, que és un dels seus, la seva mà dreta, al nivell d'Unzué, encara que no tan mediàtic com a l'Unzue, i la manera que té Luis Enrique de treballar i el cos tècnic del Barça en general és de màximes garanties. Què passa? Que al final això és futbol, i tot i que el que ens queda sempre, el que determina sempre les valoracions és el resultat, i que l'any passat el Madrid va fer una primera volta bona en termes de resultats i de joc, i després, passat el Mundialito de clubs, pues va tenir una sèrie de davallades que va llançar per la borda tot l'avantatge que havia assolit. El Barça no té per què seguir aquesta estela perfectíssimament. Hi ha molts partits que el nivell d'exigència del Barça no són els que estem acostumats a veure quan juga contra el Madrid. Demà mateix jugarà contra la Real Societat, i a res que faci un partit una mica de mig nivell ja guanyarà amb escreix, perquè té molta superioritat. Doncs jo crec que el Barça avui mateix és el ferm candidat a ser campió de Lliga i un dels que es disputarà a la fase final de la Champions, semifinals final.
Recull les últimes paraules i les primeres també del Manel, que deia que s'acabi la Lliga és el millor que pot passar avui, que s'acabi la Champions.
Sí, sí,
i ara que parlaves de la Champions, i és que aquesta setmana, parlant de l'estat de gràcia, el bon moment de dos equips principalment, estem parlant del Bayern i de Guardiola i del Barça de Luis Enrique. Són els dos candidats ara mateix clarament a arribar a aquesta final de la Champions, i parlant de models, són tan semblants el model de Luis Enrique i el de Guardiola?
No són tan semblants. En línies generals, possiblement la gent diu, però tenim en compte que el Bayern, dintre del que és la Lliga Alemana, a la Bundesliga, no té rival. Vull dir, no, els altres equips estan no un esglaó, quatre esglaons per sota. I per això veiem aquestes golejades i tal. A la Champions s'ha enfrontat equips tampoc res de l'altre món. Però jo veig que el Barcelona té un estil de joc completament diferent. Semblant, però diferent. O sigui, els rondos que fa el Barcelona, aquestes combinacions d'anar amb el tiqui-taca i de cop i volta el plan B a la bèstia, vinga, i a l'ataque i en 15 segons fer-te un gol, això el Bayern no ho té. I ara mateix, jo, si poséssim, que fos ara imminent un Barça-Bayern, jo apostaria per al Barça tranquil·lament. Tranquil·lament. Jo sí, jo ho veig diferenciat amb la concepció de bloc, com a bloc i com a alternatives de joc, que això desvirtua amb un altre a l'equip contrari.
Sí, el que passa que el futbol té la peculiaritat, que no és poca popularitat, que el talent a vegades ho despirota tot. No?
Dos i dos no són quatre. No?
Exacte. Jo recordo fa un parell d'anys un Borussia-Madrid amb quatre gols de Lewandowski, que el Madrid estava al 75% del temps al camp contrari, diguéssim, no? I en canvi es va portar quatre cap aquí. No? O l'altre dia, sense anar més lluny, coincidim en l'anàlisi que el Barça va ser superior en totes les facetes del joc, en possessió, amb no possessió, en transició atac-defensa, en transició defensa-atac, i si Bravo no té el dia, li cau en 4, també. Sí, sí. Allò que és que el futbol...
O el Madrid-Paris Saint-Germain, també.
O el Paris Saint-Germain, que té 5 arribades claríssimes a porta i no fa cap gol. Bueno, és que és futbol, és difícil, no? Ara, el que la Carme ens remet és, s'assemblen... Home, el Pep és el Pep. Sí. I el Pep ha deixat també la seva empremta des que està al Bayern. I a la Bundesliga efectivament s'ha passejat, però és que Europa ha estat en semifinals i final, no? Vull dir que
l'únic que trobo que
estan forts,
el Luis Enrique, el que ha aconseguit és segurament ara agafar aquest toc de possessió, d'asfixiar el rival i de sobretot fer una pressió postpèrdua de pilota brutal, que jo no recordo des de l'època Guardiola, però és que crec que Luis Enrique té un factor que no té Guardiola, que és aquest joc de transició que deia el Manel, té una verticalitat l'equip.
Sí, sí. Més verticalitat, sí.
O sigui, l'horitzontalitat de Guardiola, que era un equip que tenia que fer 60 passades horitzontals per arribar al camp contrari i li podien xiular al final passivitat com a l'embol, és que algú Luis Enrique, això no ho veurem mai. Crec que el Luis Enrique és, tot i que no sap vendre tant, no està en màrqueting com Guardiola, és un gran entrenador, però no sap vendre. Això és com els periodistes que són bons ja saben vendre a la vegada, no? I en cas són dolents i ja saben vendre. I en cas són bons i no saben vendre. Bueno, en el cas del Guardiola és un bon entrenador que sap vendre. El Luis Enrique és un gran entrenador però no sap vendre tant. I crec que té un punt, una versió millorada, crec, en aquest sentit, a Luis Enrique.
Jo crec que aquesta millora també ajuda que té tres tios a davant, que ara mateix és que estan, estem parlant de que entrarien els tres a la pilota d'or. En l'època de Guardiola entren els tres millors de la pilota d'or, són els Messi i dos migcampistes, que cada un adapta el futbol amb els jugadors que tens. Si tu tens tres tios a dalt, que són Luis Suárez, Neymar i Messi, és gairebé inevitable que tinguis aquestes opcions a nivell de transició defensa-atac, que tinguis la verticalitat que tens. Jo crec que els dos equips, el Bayern actual i el Barça actual, es poden agafar i unir-los pel tracte, pel bon gust per jugar a la pilota, però sí que és veritat que les variants que té Luis Enrique de dalt... I mira que Guardiola té jugadors a dalt que...
Que l'ADN Barça és tenir la pilota.
Correcte.
I el que han fet tots els teòrics del Barça des de fa 30 anys és insistir en això. No som res sense la pilota. I tots els moviments que es treballen i tota la metodologia de treball que es fa a l'escola del Barça i des de l'escola del Barça a la Masia és perquè quan tinguem la pilota donem un pas endavant i quan no tenim la pilota donem un pas enrere. Quan no tenim la pilota anem a pressionar per recuperar-la perquè la pilota és nostra i quan no la tenim, quan la tenim, doncs ja ens hem d'obrir i hem de crear espais per tenir la possessió. I això Guardiola ho va portar a l'extrem.
Sí, sí.
A l'extrem era possessions del 75% en un partit. I jugar
només amb migcampistes.
Ah, això és una barbaritat.
No va sortir tan malament, eh?
No, clar, va arribar al punt de que, per exemple, la Cristina, la meva dona, que m'estarà sentint, és molt del Barça. Ella és molt del Barça. Ella és de les que ha anat a Atenes i es va menjar el 4-0 del Milan. I deia, a la final de Roma, deia, Manel, és que no he patit. Això, per un culer... veure una final de Champions i no patir, doncs l'entrenador d'aquell dia era el senyor Guardiola, amb aquesta filosofia de tenir la pilota, i no paties, perquè com que la tenies, per què has de patir, no? Què passa? Que Luis Enrique això li ha donat el seu toc, li ha donat altres registres, altres virtuts, que està molt bé, i a més té una davantera de 400 milions d'euros.
Sí. Té el plan B, o sigui que el que el Guardiola no tenia, que era el plan B, Luis Enrique té el plan B, clar, que és o el tiqui-taca o una transició rapidíssima amb tres bèsties.
El Guardiola tenia aquesta màxima que diu el Manel, que és protegir-se. La millor manera de defensar és tenir la pilota, perquè el rival no la té, per tant no et marcarà. També és veritat que a Luis Enrique li agrada, i ho deixa entreveure a les rodes de premsa, li agrada el cos a cos, li agrada també tenir opcions, deixant una mica que el rival s'obri i tenir la verticalitat amb aquests tres animals que té. Però també és veritat que a pilota parada, per exemple, Guardiola patia moltíssim, a Luis Enrique no pateix tant en defensa com en atac. És a dir, tenen diferències en aquest sentit, no?
Sí, el que passa que sí, ara en aquesta eufòria que envolta a l'equip, pues, tot sembla que s'hagi fet bé, i si agafes el partit i veus, hòstia, és que et van arribar quatre vegades molt clarament, no? Una d'elles te la van rematar a l'àrea petita. L'àrea petita.
Que t'arriba al Madrid, no t'arriba
un miracle. Clar, què passa? Que és el talent de l'altre equip el que pot condicionar que... Pues és del que estem parlant. Ara mateix el Barça juga contra la Roma, amb tots els respectes i amb tot el carinyo per la Roma, però quan arribi a semis jugaràs contra un Manchester City o contra un Bayern o contra un Real Madrid un altre cop o contra un Paris Saint-Germain, que són equips que tenen talent i això és difícil de preveure.
El partit tal com va, llavors és una loteria. És
clar.
Hem estat parlant d'ADN Barça quan es feia referència a Luis Enrique, a Pep Guardiola, però és que en aquesta portada... també se suposa que hi ha ADN Barça. Estem parlant de Luis Enrique, però en aquest cas cara a cara davant d'Eusebio Sacristán.
Un 10. Com a persona, un 11.
Que s'enfrontarà al Barça, la Real Societat. Aquí veieu el mateix ADN?
Sí, però
sí, però els jugadors no són els mateixos. O sigui, li falta... és com un arròs. No és el mateix un arròs a la banda que un arròs amb bogavante.
Diferent.
Però l'arròs és el mateix. El que passa que els ingredients de dintre són diferents.
Porta tot temps.
Sí.
El cas d'Eusebio també és paradigmàtic de com funciona el món del futbol. Sí. Tothom sap per què foten fora un entrenador, però ningú sap per què el contracten, no? Perquè, clar, de tenir un planter pensat, estructurat i fitxat, i si no tot, una part, si més no, d'un entrenador físic que vol jugar a segones jugades, que és directe i tal, a fitxar Eusebio Sacristán, que és el model Barça, per entendre'ns, de tenir pilota i tal, doncs, bueno, se sembla com una alla i una castanya, no? Però ells sabran.
A vegades és el mercat com està i a veure qui...
Representants.
Sí, els representants. Però jo crec que l'Eusebio, amb els jugadors que té, pot fer una bona labor a la Real Societat. Home. Si el deixen.
Sí, si el deixaran.
Si el deixen, pot fer una bona...
Tots els representants ho fan, menys el meu.
Sí, el teu no
ho fa bé. No entens.
No entenc, però bueno, que si estigués tampoc faria res.
Ens podem oferir.
Puyol, home.
A mi m'aniria bé, o el germà de Guardiola mateix, sense anar més lluny.
Que et porta la tertúlia, Manel, és bon representant.
Sí, això.
Deu ser, jo em diré dues coses. Una positiva i l'altra crec que negativa. Eusebio va aconseguir amb el filial del Barça un equip que jo considero que és molt difícil de fer-lo rutllar, perquè cada dos per tres estan canviant peces, jugadors diferents, jugadors que et van entrar, jugadors que se'n van a fer el salt, i va aconseguir fer un filial, considero que bastant competitiu, les tres primeres temporades, si no m'equivoco. El que va és que feia un futbol que sí, que estava dalt, però era un futbol, aquesta és la dolenta, crec que un futbol... Jo el vaig seguir bastant avorrit.
Va ser conservador,
Molt conservador. Vaig
veure l'any passat per qüestions de feina, estava treballant pel Granada i feia de scouting aquí a Catalunya, anava sovint al mini, i era molt pla.
Correcte.
Qualsevol equip venia i sabia perfectament el que faria el Barça bé, no?
Però també hem de tindre en compte una cosa, de que el que deia ell és que el Barcelona B es nutreix de juvenils. Si la remesa de juvenils que puja perquè els altres han marxat o han pujat al primer equip no és el suficientment bona, a més són pipiolos, són xavals joves que s'enfrenten a jugadors de 25, 28, 30 anys i que els superen amb picardia. Més quan agafen la iniciativa aquests xavals a les segones voltes, si la primera volta ja ha sigut molt dolenta perquè s'han d'adaptar a una nova categoria molt més alta i molt més exigent, què passa? Que quan se'n donen compte ja estan per baixar a segona B. No. A més, l'any passat tampoc va tindre un equip que pugés i tampoc se li va fitxar jugadors, perquè Barcelona el que sí que es fa fitxar, ara mateix n'hi queda un lliure del Betis o del Córdoba, que el fitxarà el Barcelona B, i que del Betis, penso que és, i que té 30 anys. Bueno, pues, ha d'haver-hi una mica de veterania i jugadors joves perquè s'acoplin tots. És difícil, un B és molt difícil de portar.
I també és que ells, pensa que pugen amb el somni americà aquest de Silicon Valley, del somni de jugar a la pilota i tot el que fan al futbol base, que és una animalada, que guanyen 15-0 al Natació Terrassa i al Can Rull i no sé què, i quan arriben a la segona divisió B es foten la hòstia de dir esto es la vida, xato, o sigui, és que la vida és pilotada, cops a colze, ficar el cos, no és allò, saps, el sortir amb el central jugant i, en fi, que no es vaig de saló, o sigui, que és futbol. Llavors, clar, aquest canvi, jo crec que Aitor Cantalapiedra, Moja, tots aquests que estan venint tots al B, a l'Alanyà, quan també va pujar al B, tots són, el Grimaldo també quan va pujar, és a dir, tots es troben amb el mateix, que és la realitat del futbol. I una cosa és el futbol base del Barça, i l'altra és el somni americà, i l'altra és la realitat.
La segona divisió era, l'any passat jugaven contra un Las Palmas, jugaven contra un Valladolid, contra un Saragossa, contra equips que estan molt quallats tant a la seva categoria, inclús superior, i clar, són nanos joves, però tot i així, jo crec que era molt insistir en un libreto que no s'ha sapigut enriquir, que és una mica el que ha fet Luis Enrique, no? És a dir, bueno, ja era tan previsible, ja sabíem que sortiria per central, ja sabies que buscarien el pivot que era Sant Per, que baixava sempre, feia el mateix moviment, bueno, tapant això ja està.
I que si clar. No et decidia Adam amb una conducció i un centre, un xut,
Adam rebia la pilota i sempre feia la mateixa jugada, doncs pues clar, al final tu vas ensenyant al rival, i el rival venia i sabia contrarrestar-te i normalment guanyava, pues, conseqüència de descens de categoria. Sí. Aquest any a segona B, que és un futbol de pilota dividida, de duels constants, de força tal, pues el Barça B ara mateix ho està passant malament. A segona B, no t'estranyi que acabi tornant a tercera, que és el que va agafar el Pep Guardiola quan li van donar el B.
I és que el Barça fabrica jugadors per no jugar aquest estil de futbol. O sigui, està claríssim. L'Alanyà, no segurament en una segona B com aquesta, amb l'Olot, amb el que tu dius, amb aquest tipus d'equips que acaben al joc dividit, inclús alguns s'accedeixen de destralers i tot, és que és impossible que es pugui adaptar a aquest tipus de joc. I és un grandíssim jugador, per exemple, a nivell de qualitat, però
No pot destacar.
Es troba frenat, clar, no pot destacar, és a dir, és impossible.
Que deia el Josep Maria, el B és
complicat.
És difícil, sí. Estàs competint amb gent. A segona B hi ha bastants B, hi ha l'Elx, hi ha el Llevant, hi ha el València, en el grup català, a l'Espanyol B també, i tots ells normalment pateixen perquè per mantenir la categoria, perquè tenen qualitat, però després el futbol no és només la qualitat, és la picardia, és el portar el ritme que et convé, és parar molt al contrari, és...
O tu veus Manel Mahalilovic, que segona B el noi no podia, i ara està a l'Sporting i surt, perquè primera tens espais, et pots lluir, tens camps, gespa, tot, és... de puta mare.
Un jugador que em té robat el cor és Sergi Roberto, perquè em sembla que és...
Ha fet un salt de bestial.
No, però és sorprenent, un tio que rendeix de lateral, d'interior, l'altre dia a dalt, vull dir, dius, bueno...
Tapant aquest... forats, creant
sí,
joc...
Defensant, sí. Associant-se bé, realment...
Ha fet un salt qualitatiu,
és la bona notícia, realment. Sí, sí.
A veure si em traieu d'un dubte. Ja s'ha sentit a parlar de la marxa de Pep Guardiola la temporada que ve del...
Sant Cugat. Del Sant Cugat.
Ja va venir. Va fer allò...
Sí, ho tinc guardat, el vídeo.
Ho tens?
Guardat. Hombre, el clínic.
Sí, senyor, sí.
El clínic
sí.
El tinc guardat.
Sí, sí.
Sí, sí.
I nosaltres també el tenim.
Jo pagaria, no tinc diners, però pagaria per estar una setmana amb en Pep Guardiola. De debò t'ho dic, eh?
O sigui, 24 hores?
No, 24 hores no. En l'àmbit del futbol estrictament.
Un gran hermano.
Vam néixer el mateix dia, d'anys diferents, perquè sí. Ell és més jove que jo, pocs anys més jove que jo, jo estic més castigat. La seva dona es diu com la meva, Cristina. Tenim tres fills, també.
Sí, quanta coincidència, tu.
Tot, excepte que ella treballa al Bayern i cobra 16 milions d'euros. Ojo al dato, 16 milions d'euros. I jo no cobro ni els desplaçaments.
No vull imaginar el que li poden el que li hauran ofert a Manchester.
Sí, és Manchester City. Manchester City. Val.
No tornar amb el Chiqui, tornar
Chiquito Berguistain.
Val, és que avui a l'AS hi ha una notícia sobre una oferta a Messi.
Sí, sí.
Bueno, intoxicació pura i dura.
Però és que això és lògic. Això és lògic, vull dir, sí. Les ofertes a Messi, a Neymar, a Suárez, això constantment ens hi trobarem, però si no hem de patir per això, perquè els jugadors estaran en el seu equip fins que ells vulguin. El dia que vulguin marxar, marxaran,
clar,
i no hi ha volta de full.
Sí, però sí.
No, no, és que patir per això o parlar d'això per mi és absurd, perquè poden fer les ofertes que vulguin, però si el jugador no vol marxar...
Home, sí, no marxarà... Però escolta'm una cosa, Josep Maria, tu saps que el pare de Neymar ha dit el que ha dit,
sí,
pel tema fiscal.
Si està clar,
el cas de Messi,
sí,
mira en quina situació està.
Però és que ja t'ho dic jo, si el jugador vol marxar, marxarà, i si no vol marxar, no marxarà. I per això nosaltres hem de disfrutar d'aquests jugadors mentre els tinguem. El dia que vulgui marxar... Me'n recordo, el cas més flagrant va ser el Ronaldo. No el Cristiano, el Ronaldo.
El bueno.
El bueno.
El bueno.
Però és que el Ronaldo va estar una temporada aquí. Li van ofertar, a través del seu representant, que era era una persona molt especial, i va decidir marxar. Pues adiós, van marxar i punto. I no hi ha... És que no els pots frenar, perquè per retindre un jugador aquí, que diguis, vale, jo em quedaré aquí, perquè si em voleu 400 milions d'euros o 200, els que siguin, de traspàs, ningú us pagarà, em quedaré aquí, però no rendiré. Però escolta, tu ves tant, tu. No hi ha volta al full. No, és un tema que no em preocupa ni només mínim.
Parlen de 700.000 lires a la setmana, eh? Allò de les pagues
a
la
setmana. És que a Anglaterra cobren a setmanada.
Setmanada.
Però és que no, jo continuo dient, el dia que vulguin marxar, marxaran. Disfrutem-los mentre els tinguem aquí.
Però també et dic una cosa, sempre estem amb la mateixa, eh? És a dir, els calés... De ciutats brutes com Manchester i no sé quantos, i dir, bueno, si anar allà i tot el que tu vulguis, a les postes de sol de Castelldefels, al Beach Club...
És que entre tot.
S'ho pensen també perquè...
L'estil de vida, la qualitat de vida...
Home, digue-li els holandesos, eh?
Els locals nocturns...
La
festa, la
siesta... La nit de Barcelona...
Messi no,
eh? Estan a Manchester, eh?
Messi és més d'estar jugant amb els amics al pati de casa a futbol.
Sí.
Bàsicament, i no estan de sortir. Home, és difícil parar-los, per tant, és millor no preocupar-se. No, veritat, estic d'acord amb tu, també.
Sí, sí, no.
Però així no veieu, o sigui, no hi ha una...
Mira, esperem que acabi la temporada.
Home, que no fos una petició de Guardiola.
Imminent,
escolta,
no.
Intenteu provar a veure si...
No. Imminent, no.
Jo no m'anegro.
Que pot passar? Sí, pot passar, clar que pot passar. tot és qüestió de que el jugador vulgui.
Jo crec que hi ha dues coses que hem de diferenciar, els diners i la felicitat. Sí. Per més que a vegades l'associem, els que anem molt
justos... En aquest ordre, diners i felicitat?
O felicitat i diners. Per més que els que anem tan justos com el Manel i jo...
primer els diners.
Els associem molt a aquests
termes.
Però crec que en aquests nivells els han de diferenciar bastant. Mira, és la felicitat d'estar a Castelldefels i els diners de Manchester.
Hi ha una cosa molt important. Perquè això no succeeixi, el primer que s'ha de fer és que l'espònsor del Barça pagui aquests 65 o 70 milions. A partir d'aquí hi assegurem moltes coses. En aquest moment, el de Qatar està així, el de Rusco està allà, i el dels xinesos està més cap enllà. No sabem res, vull dir, fins que no tinguem això assegurat, ara estan cobrant 35,
el futbol...
a cobrar 70, cuidado. Sí. I després, la camiseta... Sí, el Barcelona pot fer un salt qualitatiu de 35 a 100 milions en un any.
Sí. De tota manera, el futbol és tan extrem, tant d'una temperatura a sota zero a fregir-te de calor, d'una setmana per l'altra, que dependrà molt de com acabi la temporada. Un Messi agobiat per Hisenda, agobiat pels problemes que fiscalment li venen a sobre, que són importants, perquè més enllà dels diners també pot haver inclús transcendència penal. Amb un Barça que no guanyi, per exemple, o amb un Camp Nou com va passar dos anys, no parlem de fa 30, dos anys cridant-lo, xiulant-lo, faltant-li el respecte i oblidant completament tot el que havia fet en els darrers anys, és un Messi que està fora d'aquí, sí, sí, segur. Sí, sí. Ara, un Messi que guanyi, que el tema fiscal aquí d'una manera més... d'aquella manera que saben que es poden arreglar les coses, surt bé de tot el merder que l'han ficat els seus assessors, jo no crec que se'n vagi a passar fred a Anglaterra, no. Ho tinc clar, no crec, ni per molts diners,
sí, no.
Perquè aquest tampoc, no, els diners, saps què passa? Que quan tens tants, sí, ja no et ve d'aquí, no? Segurament.
Clar, mira, el millor que es pot fer és dir-li, mira, Messi, els diners no fan la felicitat, exacte, i si no, fixa't en el Florentino Pérez.
Correcte. Sí.
Llavors ja...
Pues no estàs dient cap tonteria, eh? Florentino Pérez, pobret, sí, tindrà molta pasta, però és que...
No, el saps? Veus que està pensit. No,
l'altre dia el vaig era molt nerviós, eh?
Home, és que està, és que, escolta, és que...
És que saps la plantilla que té, el que li ha costat i el rendiment que li treu?
Sí.
És que tu mires, des que va arribar el Florentino al Madrid, mires els títols al Madrid i els al Barça, i és que jo sempre ho dic, Florentino... Contigo empezó todo.
Ale, no. Vinga, ja tenim el Piqué. El Piqué de la tertúlia.
Està claríssim.
És el millor fitxatge del Barcelona.
El millor president del Barça. Si és que amb ell va començar tot.
Sí, s'ha ajuntat la tormenta perfecta. No? Per una banda, un Barça amb Messi i companyia, que ha sigut gloriós, diguem-ne, i un Madrid que...
Amb molt bons jugadors,
no ha pogut contrarrestar això.
I a més que el Barça ha seguit amb la llavor de Cruyff que va posar en el seu dia, que ha portat diferents entrenadors, Rijkaard, digue-li Tata Martino, digue-li en Pau Descans i Tio Vilanova, Luis Enrique i Guardiola, però s'ha seguit amb la filosofia clara.
Sí, sí.
Una filosofia, un projecte. Ja. És que el Madrid ha sigut un anar donant cops de timó constantment. Per què treus Ancelotti? Ara portes a Mourinho, ara portes a Rafa Benítez, o sigui...
Ha fet una gestió econòmica
brutal.
Juan de Ramos, Luxemburg.
Ha fet una gestió econòmica espectacular, perquè tothom ho diu, que la gestió del Madrid a nivell
mercat... I els pelotazos també,
Home, evidentment, però bueno, això forma part també de la gestió econòmica.
Cuidado, que els pelotazos de la castellana
van influir perquè
el Madrid tingués pasta, eh?
Però els que hi havia abans també tenien aquests pelotazos a la mà, diguem-ne, i no els van fer, i aquest els va fer, no?
Sí, aquest el va saber portar.
I ha fet un estadi espectacular i una projecció internacional de la marca Real Madrid, però a nivell esportiu, el que estem dient, ha sigut un balanç paupèrrim.
Mira perquè... la imatge antigua.
Sí, és així.
El tema és si hi ha o no oposició.
Oh, en el Madrid?
Clar.
No pot haver-hi, degut fent... que els estatuts aplicats en el Madrid impedeixen pràcticament que ningú es presenti, perquè ha d'avalar amb la seva pròpia fortuna el 15% del valor de el que es gastarà el projecte del Madrid. O sigui,
ha de tenir 20 anys de soci la persona que es presenti.
Sí, això...
amb un coeficient econòmic
brutal,
el que dèiem. I l'altre dia llegia que que compleixin aquestes condicions, em sembla que hi ha 400 persones a Espanya. Que ha de ser espanyol, a més.
Sí,
a
més és espanyol.
Si treus la gent que no és d'aquestes 400, que no és del Madrid...
Sí, quedaran 5. I els 5-4 no es volen ni per
tancar. Que no porten 20 anys de soci del Madrid, sí. Que no porten 20 anys,
no,
és difícil.
De les, que tenen 20 anys, que són espanyols i que tenen un coeficient, 400 a Espanya.
Bueno, però,
d'aquestes
al final,
400 has d'arrestar les que no siguin de...
Això ho podem criticar o no, però al final és un club de futbol, sí, sí, sí. És un club. Club com el Barça, com l'Osasuna, com el Bilbao, que marca les seves normes.
Admissions, sí, clar, un club privat...
És un club.
Ara bé... Els estatuts els van aprovar les persones del club, els socis.
Doncs mira, ni sent Florentino suportaria la pressió d'un Bernabéu encès.
No.
Això ha passat aquí, Això ha passat aquí amb el president Gaspar, que va saltar per la finestra perquè el soci el va fer fora, però sense eleccions i sense res. El van obligar a dimitir. Aquí ha passat que el president Laporta, que ha guanyat tot el que es podia guanyar i tal, a la temporada que no va guanyar res Rijkaard, l'esperaven al parc i el volien estovar, Vull dir que la gent, la pressió de la gent, la pressió mediàtica de la gent i tal, això pesa moltíssim.
Bueno, però Florentino s'hi va trobar perquè va dimitir.
Sí, per això
que... Va deixar mitja temporada.
Pues pot
tornar a passar,
Pot tornar a passar perfectament.
Com d'aquí a Reis...
I després ja buscaran un president, però d'entrada pot ser que la gent el faci fora. Perquè al final el futbol és això, hi ha una quantitat de pressions brutal. El propi partit de l'altre dia va començar a perdre el Real Madrid quan l'entrenador, jo crec que va abdicar dels seus principis. I això ho havíem vist també a Mourinho. Mourinho es presenta al Camp Nou la primera vegada i li carden 5, eh?
Sí, sí.
5-0. Per què? Perquè no va venir a jugar com ell volia jugar. No, i va cedir.
Amb Mourinho, la veritat que hi ha un paral·lelisme ara que dius, Manel, i jo pensava l'altre dia, amb Rafa Benítez i amb Mourinho hi ha un gran paral·lelisme. I és de que quan juguen amb un equip gran s'acomplexen. Vull dir que canvien el seu estil de joc per adaptar-se a l'altre equip. I això ja ho va deixar entendre en una roda de premsa Rafa Benítez al partit del PSG a casa, al Bernabéu, que va dir, bueno, és que per aquest partit ens hem d'adaptar al rival. No, perdona, tu ets el Real Madrid, tu ets el Barça, que s'adapti l'altre. És a dir, estàs ja assumint el rol d'equip petit, de complexat.
Això va
és a dir,
amb la naturalesa.
Clar,
és que... ha de fer com el Rayo Vallecano, i separant les diferències. El Rayo Vallecano juga com juga contra el Madrid o juga contra el Getafe.
Com la diferència que és el Rayo,
Bueno, però vull dir que aquests equips han de jugar, i més el Barcelona i el Madrid, no poden adaptar-se a... Una cosa és adaptar-se a una eliminatòria, que és diferent. Però en partits de Lliga no. Una eliminatòria, és clar, si tu, per exemple, aquí has guanyat 2-0 i vas al camp contrari, t'has d'adaptar no a l'equip contrari, sinó a la eliminatòria. Però mai a l'equip contrari. Però m'estic d'acord.
Molt bé, senyors. Déu-n'hi-do, eh? Us heu esplaiat.
Comencem a parlar de futbol i podem estar hores i hores.
Us heu esplaiat, sí.
I tot això demà a les 4, que és un horari criminal.
Ai, sí, espera, que ara...
És un horari criminal, perquè la zona...
Migdiada...
No, a mi no m'agrada perquè veus el partit i aquells sols i sombres desvirtuen tot el que estàs acostumat a veure actualment.
Mira que en té molt mosques a la Champions, això, la plataforma aquesta, pirata...
La roja directa?
L'han inventat ara, que és una...
No, és que ara que dèieu això...
És una castanya, però de totes, totes.
Ara que parlàveu d'això, avui a les notícies sortien això del tancament de la roja directa.
La roja directa.
Bueno, però això ja és una cosa que tenies tancada.
Que a mi m'estranya que hagi intrigat tant,
Però que, Carme, això es va tancar fa 3 o 4 anys i tornarà a sortir una altra plataforma que agafarà links.
Pirate Bay la tanquen cada mes i surt generant altres...
Jo, de fet, no ho veig per... Em declaro pirata 100% i no ho veig per roja directa.
Jo tan pirata com
tu. Després em dius per on ho veig, perquè jo ja estic cansat de tanta plataforma i tant d'haver-te d'abonar a diverses coses.
I tant mereix.
Sí, però Movistar no dona la Champions.
No dona la Champions, exacte. Perquè Bein no li ha volgut revendre els drets.
Us espereu els dimarts a veure per TV3 el partit que toqui.
Exacte, ja està.
O anar a la penya.
I si no, aneu al Jaume Tubau o aquí a la penya a veure el futbol, que també es fa molt bé.
I gasteu, que us... Que teniu una mica la butxaca.
Entrepans.
Que vagi molt bé el cap de setmana. Us espero divendres.
Moltes gràcies.
Adéu-siau, bon dia.
Sant Cugat a fons.